Les 3 en punt, actualitzem la informació. Yolanda Díaz es llança de cap a la presidència del govern espanyol. Fa només uns minuts que ha oficialitzat la seva candidatura a les pròximes eleccions generals. Ho ha fet a través de la plataforma Sumar, un nou espai a l'esquerra del PSOE i que té el suport d'una dotzena de partits com els Comuns o Més Madrid. En un acte en què ha destacat l'absència de líders de Podem Madrid, Roger Perciba.
Sí, ja és oficial. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, vol ser la pròxima presidenta del govern d'Espanya. Ho acaba de dir davant d'unes 2.000 persones a un acte al poliesportiu Magariños de Madrid.
Voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir.
Díaz afronta ara 9 mesos fins les eleccions generals en els que haurà d'aconseguir, si vol sumar l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, a Podem, que avui no ha volgut afegir-se a la coalició de Díaz. Sí, ho han fet una quinzena de partits, entre altres Catalunya en Comú i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Mentrestant, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, acusa Laura Borràs d'utilitzar les institucions en benefici propi. Li retreu que no dimiteixi com a presidenta del Parlament després de la condemna per prevaricació i malversació que es va conèixer aquesta setmana i que i li retreu que el seu discurs són només excuses.
Ja n'hi ha prou de no assumir les conseqüències dels actes propis, ja n'hi ha prou de mirar-se constantment al mavic i d'emmirallar-se, ja n'hi ha prou de la cultura de la queixa per tot i de donar la culpa sempre als altres de tot.
Ho ha dit en un acte del PSC a l'Hospitalet de Llobregat, on també hi era Pedro Sánchez. El president espanyol ha tret pit de les reformes socials del seu govern i ha advertit que lluitarà a capa i espasa perquè la dreta no es faci un lloc a l'espai polític espanyol. I Catalunya ha perdut aquest any 134 hectòmetres cúbics per les fuites d'aigua a la xarxa de distribució. És la dada de l'Agència Catalana de l'Aigua que us ha avançat RAC1. Amb aquesta quantitat es podria omplir gairebé tot el pantà de Sau, ara sota mínims. L'ACA demana als ajuntaments que es posin les piles per arreglar les canonades. I l'Espanyol ha decidit fer fora l'entrenador Diego Martínez i també el director esportiu Domingo Catoira.
Són hores de reunions als despatxos de l'Espanyol que podrien acabar amb la destitució del tècnic avui mateix després d'encaixar ahir la quarta derrota consecutiva en el duel català contra el Girona. Des del club ja pensen en Luis García, exjugador blanc i blau, per fer-se càrrec de l'equip i evitar així el descens a segona. Tot plegat, l'endemà que el Barça hagi donat un pas més cap al títol amb la golejada per 0-4 al Camp de l'Elx, que l'ha deixat 15 punts per davant del Real Madrid. D'aquí poc més de 2 hores, els blancs juguen el seu partit contra el Valladolid al Bernabéu amb rotacions a l'11 inicial d'Ancelotti, pensant en el clàssic de Copa de dimecres. No hi són Carvajal, Valverde, Modric ni tampoc Ceballos a banda de Rüdiger, que ha estat baixa d'última hora. Mentrestant, en bàsquet, el Barça ha guanyat a la pista del Tenerife per 76-79 i continua en la pugna pel liderat de la Lliga, mentre que el Girona ha perdut per 102-79 a la pista del Murcia. A les 5, el Manresa rep l'Obradoiro. I tot plegat el dia que Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 amb Lewis Hamilton a la segona posició i Fernando Alonso a la tercera.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà el vent generarà clarament a la baixa.
Sí, començarem la setmana amb més tranquil·litat en aquest sentit. Ventades encara una mica destacables fins al migdia al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, també al nord de l'Empordà, als cims del Pirineu, però ja una mestralada, una tramuntana una mica més normal, no pas tan intensa com avui, que déu-n'hi-do s'han superat puntualment els 100 km per hora. Tot plegat en un dilluns que no ens portarà canvis. Pel que fa a l'estat del cel, s'ha de mantenir el domini del sol a la majoria de comarques, creixeran nuvolades de tarda amb alguns ruixats potser cap al Montseny, Plana de Vic, i encara a retenció de nord, aquestes nevades residuals cap a la Vall d'Aran i zones d'influència.
Les 3 i 4 minuts, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4, el Superesports amb el Xavi Puig i a les 11, el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid.
Molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un.
RAC1. Aquest dimecres, la passió del Camp Nou. Barça-Reial Madrid. Una santa final en joc. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1.
Tots som 1.
I a les 7, un Islàndia especial amb convidats i aficionats passejant camí del Camp Nou.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Avui, que molts ja segurament sereu de vacances de Setmana Santa, us saludem en diumenge perquè ahir dissabte es va jugar el Girona Espanyol a la nostra hora. En aquesta sortida dominical viatjarem a Tunísia en família, amb tusdestines.net, ens escaparem també fins a Salou i coneixerem una agència de viatges exclusivament per dones. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Aquesta tarda al Viatge Bé parlarem de viatges en femení i per què hi dedicarem un especial? Doncs perquè el nombre de viatgeres no para de créixer en les darreres dècades i és que els viatges s'estan convertint també en una forma d'empoderament. Ho sap molt bé la nostra convidada, la Karina Tur, consellera delegada i fundadora de Concédete Deseos, la primera agència de viatges online dirigida exclusivament a dones residents a Catalunya. Karina, bona tarda i benvinguda al Viatge Bé de RAC1.
Hola, bona tarda, Esther.
Són titulars que aquests dies doncs, hem llegit a la premsa que les dones cada cop viatgem més, no? Això ens ho pots verificar tu, que tens una agència de viatges?
Totalment cert. Hi ha demanda. O sigui, les dones cada vegada, ara està de moda la paraula empoderament, però és que empoderament en realitat és començar a pensar en una mateixa. No ser egoista, pensar en una mateixa, però començar al despertar de les dones. Sobretot dones de 50 cap amunt, 50, 55, 60, 65, que ara els 60 són els antics 50, i els 50 són els antics 40, no, que dèiem? I sí, sí, hi ha moltíssimes ganes de relacionar-se i de viatjar, i de, bueno, a certes edats és més difícil de conèixer gent, i aquesta és una manera. Hi ha dones molt viatgeres que s'apunten als viatges, i hi ha dones que comencen a viatjar ara, i ja tenen una edat més avançadeta, no? I també ho fan doncs, perquè on te coneixeràs gent? On te compartiràs per tenir unes amistats noves? Doncs compartint experiències.
Uh-huh. Ara, són dones que volen viatjar amb dones.
Exacte.
Volen viatjar amb persones del seu mateix sexe, no? Que són... dones soles, dones que venen en grup, dones que ja venen amb les seves amigues, amb el grup ja fet, com funciona?
A veure, jo l'agència la vaig crear per les dones que es troben que no tenen amb qui anar i amb qui compartir. Aquesta va ser la meva idea. I aquest és el públic majoritari. O sigui, dones que s'apunten de manera independent. O sigui, s'apunten soles al viatge, però no per viatjar soles, sinó per viatjar amb altres dones, doncs que per qüestions de que potser... A veure, una dona que s'acaba de separar. I el seu entorn, per exemple, doncs potser tenen parella, tal, o no tenen capacitat econòmica, qualsevol motiu. Llavors, què han de fer? On te van? Una dona que vol conèixer gent, que vol sortir de casa, com qui diu, aquestes edats, que discoteques... No. Llavors, viatjar és una manera. I sí que s'apunten, la majoria són dones que s'apunten de manera independent, o sigui, m'apunto al viatge, que a algunes els costa molt donar el pas perquè
per què?
m'avan seguint, és que fa molt que et segueixo, però no m'acabo d'allò, és que m'acosta una mica perquè no conec a ningú, però al final s'acaben apuntant. Sempre s'acaben apuntant. Tardarà uns mesos, tardarà unes setmanes, tardarà un any, dos, però acaben apuntant-se. Perquè, com diuen, s'ha de sortir de la zona de confort, perquè si no mai faria res. Uh-huh. Però cada cop, com que hi ha tanta demanda i cada cop són més dones i més dones i més dones, què passa? Que ara s'apunten també pues, grupets d'amigues, dos, tres amigues, la germana, la cunyada, a vegades mare i filla, no és tan habitual, però és molt maco cada vegada que s'apunten a mare amb la filla, perquè filles majors d'edat, eh? A vegades la filla té 35 i la mare, pues, calcula. Uh-huh. Però és molt maco.
Uh-huh. Karina, anem a parlar de viatges que esteu organitzant. Per exemple,
el dijous dia 9 van sortir un grup cap a Berlín. Com a coordinadora anava la meva filla, la Eva, que treballa amb mi des de l'agost de l'any passat. I el mateix dia, el dia 9, va sortir un altre grup a Budapest amb la Marcela, que és una altra coordinadora acompanyant els viatges.
Quantes dones anaven en aquest viatge?
Doncs mira, amb la Eva van 9. més la Eva 10. I amb la Marcela van 11, amb la Marcela 12.
Sempre són aquestes dimensions de grups?
Mai són més de 12 viatgeres. Mai més de 12. Hi ha grups, hi ha viatges que han de ser de 8, per exemple, tenim els viatges que són molt xulos, que són amb la furgoneta, amb la minivan.
Bueno, de fet, així és com vas començar
vaig
tu,
començar
no?
Vaig començar jo conduint.
Sí. Veient aquests inicis, em va recordar molt la persona que va engegar la companyia Air Europa, no? Que també, doncs, en els seus inicis, ell estava doncs, a Suïssa i el que feia era transportar gent en autocar des d'Espanya cap a Suïssa i des de Suïssa cap a Espanya. Dic, mira, és que és el mateix cas, eh?
Sí, 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 sí. Vaig començar jo sola. Bueno, de fet, he estat sola fins a l'agost de l'any passat i jo fent-ho tot, o sigui, tot. A més, que pensava que estava incapacitada per delegar i al final he vist que sí, no? Però m'ha costat el meu. Al principi feia jo els viatges, agafava la furgoneta, el primer va ser la Toscana, Toscana i Cinque Terre, el combinat, i conduïa jo la furgoneta de 9 places, jo la conductora i 8 dones més. I aquests viatges els mantenim, fem a Croàcia, fem a Eslovàquia, fem a la... bueno, molts llocs, aquest, la de la Toscana, que té moltíssim d'èxit, i el condueix la vehicle, la coordinadora. I van només 8 dones.
En aquests moments també teniu un grup de 8 dones a Egipte.
Sí, efectivament.
Quins són els viatges que les dones més demanden, no? No sé si em pots dir en cartera quants viatges tens ara mateix, perquè sí. Suposo que això va fluctuant, vale. No? Però d'aquests, quins són els que més peticions tenen?
Els que tenen molta demanda i pràcticament fem tots els mesos, el d'Egipte, brutal.
Triomfa.
És que quasi cada mes tenim un Egipte. Què passa? El d'Egipte és un viatge que ningú faria sola. Llavors també és un viatge que també venen més dones casades, és una anècdota, eh? Hi ha moltíssimes dones que tenen parella i que venen i m'han dit, és que el meu marit no vol viatjar a aquests països, i ens referim a Marroc, a Turquia, a Egipte, i s'apunten i o venen amb una amiga o venen soles. I...
O després també hi ha companys que directament no els agrada viatjar.
O no els agrada viatjar, que són les parelles de sofà, que dic jo. El marido de sofà. Jo li dic al marido de sofà, que d'aquests ja està... Bueno, dels tranquils, no? A mi deixa'm estar, que jo estic molt bé aquí. Sí, sí.
I després, el que volia saber era si el vostre equip també és un equip de dones, o, per exemple, també teniu homes que fan de guia.
Sí, no.
Això
no.
Com funciona?
Amb això no tinc pas manies. A veure, l'equip, no vull dir íntim, a veure, les coordinadores, que són com les mamàs, perquè tenen una funció, les he criat jo. Vull dir, són més grans, algunes més grans que jo, però les he criat jo. Vull dir, hem començat de zero i jo he dit, s'ha de fer així, 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 i són com la mama del grup, no? Estan les 24 hores, bueno, quan dormen no, però estan pendents del grup i porten les gestions de la manera que jo els he ensenyat a fer, com la gestió dels àpats i tot això, que la viatgera no té que pagar, si fem un viatge que no hi ha ni dinar ni sopar, la coordinadora paga el compte per no tenir aquests rebomboris que hi ha després de cadascú paga el seu, i a la nit li farà un bizum, i, o sigui, coses d'aquest tipus. Però llavors tinc altres coordinadors o guies, per exemple, l'Andrés, que és espectacular, l'Andrés és el d'Escòcia, però, clar, que aquestes cosetes no les fa. Ja estava criat quan el vaig contactar. Però, sí, sí, no, tinc tant homes com dones, però les coordinadores són la Marcela, l'Amàlia, la Carmen i ara la meva filla Eva, perquè com que està vivint 6 anys i mig a Alemanya, pues, ha començat a fer Berlín.
Viatgeu durant tot l'any?
Sí, i tant. Passa que els primers mesos són més fluixos. Gener, febrer... Sembla que va amb el temps, això, no? Tot i que hi ha viatges, per exemple, el de la Índia, que sortim el dia 15, només m'ha quedat una plaça, però bueno, s'han apuntat de seguida.
Quina durada tindrà aquest viatge?
15 dies.
Què fareu? Quin recorregut fareu?
Doncs comencem a Kochi i bueno, fem aquella part d'allà fins a Tamil Nadu, que en aquells templos bueno, espectaculars. També farem part de Platxeta, vull dir, farem tota aquella zona, o sigui, no pararem.
Allà teniu la Katrina i la Ingrid, que són les vostres coordinadores. Estan allà,
sí.
Acompanyen el grup des d'aquí, això com funciona?
Doncs mira, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és conèixer la gent amb la que col·laboro. Vale? Llavors, la Ingrid en persona no l'he conegut online, però la Katrina i l'Esther són les tres sòcies del mateix negoci allà. Tenen el que vindria a ser aquí un turisme rural, potser, i tenen el col·laborador que fan pues, els viatges, el tour operador, en petita escala en allà, pues, l'agència de viatges petiteta, no? I llavors, elles les vaig conèixer, l'Esther i la Katrina, a Barcelona, que vam anar, lògicament, a un restaurant índio a dinar, i vam estar parlant, ja havíem tingut un contacte previ, però elles porten 15 anys vivint allà a la Índia. I em van dir, quan vayas, no vas a querer quedarte. I dic, hosti, hem de fer un viatge. hem de fer un viatge. Vull dir, només amb aquest missatge dic, hosti, tu.
Clar, es queda l'empatia aquesta,
hombre,
eh?
I bueno, hi hem fet diverses trucades de videollamades i tot això, i són molt maques. La Ingrid porta 2 anys vivint allà i s'ha casat amb un índio d'allà. Llavors, amb la Ingrid i la Caterina farem tota la ruta, i l'Estera ens esperarà a la caseta rural, que allà farem algun àpat, algun esmorzar, algun sopar i tal, però entre elles ho han acabat d'organitzar. Les tinc al grup de WhatsApp amb les bitxeres, contestant preguntes i cosetes, i sí, hi ha moltes ganes.
Sempre hi ha grups de WhatsApp organitzats durant tot el viatge, abans, després...
Després jo surto, perquè és impossible que jo pugui estar. Al començament, quan estava jo sola, doncs jo m'hi quedava, m'apuntava amb un sopar, m'apuntava, perquè clar, jo continua. És
clar, una manera de... Es crea un vincle,
i
un
tant.
Viatge... Sobretot si és amb dones, aquí es crea un vincle i una unitat increïble.
Sempre.
Eh?
Els WhatsApps se'ls mantenen, jo me despedeixo i surto, perquè si no seria una bogeria, però les coordinadores es queden. Llavors, les coordinadores encara poden portar una mica la vida social, que dic jo, que jo ja vaig deixar, jo és que no podia, impossible. I elles es queden per dinar, per fer una sortieta d'un dia, coses així.
Carina, un dubte que tinc. Els viatges són tots iniciativa de l'agència? O si un grup de dones voldria descobrir una part del món i va a Concede Deseos i us demana que vosaltres us encarregueu de muntar-ho tot, ho feu?
No, perquè tinc massa feina. El que sí que sí, és una clienta que ja la conec i me diu, ja la Joana, que és clienta que ha fet una pila de viatges, no sé si porta 6 o 7 o 8, em va dir, Carina, quiero Nova York, i m'ho anava dient cada vegada. I jo, és que Nova York... Al final hi vaig preparar a Nova York perquè anava a apuntar-se ella i 4 o 5 més que havia conegut amb un altre viatge. Al final se va apuntar ella sola, perquè els altres no volien, però se'm va omplir en 0 coma. O sigui, de seguida tenia 12 dones que volien anar a Nova York i el van fer pues, a finals d'any. O sigui, el desembre d'aquest any.
Ens explicaves que el vincle, un cop heu fet aquest viatge, es manté, i és que crec que continueu organitzant trobades, feu esdeveniments, fins i tot tallers.
Sí, tallers he fet pocs, he fet algun taller així de marxa nòrdica, que també fem sortides de marxa nòrdica de cap de setmana per Òscar
per Catalunya.
Per Catalunya. Sí, amb l'Antonio Brieva, que és instructor de marxa nòrdica, Pilar Walk, i bueno, és un crac. Ara ha fet un llibre, ha editat un llibre que l'he promocionat avui per les xarxes.
Molt bé.
Bueno, pues, l'Antonio és un altre coordinador. A veure, la idea d'enfocar-me cap a dones de residents a Catalunya és per això, per poder fer la reunió, per poder fer la trobada, per poder fer tallers, eventos... Cada vegada en faré més. Ara començaré, al contorn de la Índia, començarem les trobades informatives, que és el que feia sempre, per donar-me a conèixer de manera presencial. I venien entre 10 i 20 dones, quasi sempre eren 20 dones, ens reuníem i els explicava pues, com va començar l'agència, què és el que fem, i em posava encara, perquè hi ha molta gent que encara vol veure aquí a l'altra banda. Això té online, saps? I llavors aquestes trobades les tornaré a fer una altra vegada. I eventos. L'últim evento que vam fer va ser per l'aniversari de l'any passat i va ser una cosa espontània i es van apuntar moltes dones i m'ha agradat el cara a cara, és que és vital el cara a cara.
Sí, que no es pot perdre, que no. Encara que tinguem les xarxes socials, internet, el tu a tu no el substitueix res. I menys en els viatges, encara menys. Teniu molts seguidors a xarxes, a Facebook, a Instagram, teniu subscriptors del vostre canal de Telegram,
sí.
També teniu una newsletter i teniu grups, com tu ens comentaves, informatius de WhatsApp, no? Fins a quin punt, no?, tota aquesta xarxa és important perquè funcioneu?
Bueno, com que no tinc agència física, és molt important. Jo, al començament, quan vaig començar, primer vaig fer la prova-error, allò que diuen, no? Vull dir, vaig publicar un anunci de cap de setmana en el meu grup de Facebook particular i en la pàgina, que ara ja no estic, que és el Meetup, i van començar a omplir-se i cap de setmana que la gent s'apuntava i vaig anar a fer l'agència després, perquè dic, hosti, s'estan apuntant, vaig a fer l'agència ràpidament. Llavors dius, com vaig tenir la web? Doncs pues portava un any i mig treballant i guanyant-me la vida, només d'això, quan vaig dir, bueno, potser faré una web. Però no em feia falta la web, perquè només amb el WhatsApp, quan la gent feia servir el WhatsApp per parlar amb els familiars i els amics, jo ja el feia servir per captar a les meves clientes. Per WhatsApp feia uns anuncis i posava un enllaç i si quieres el dossier informativo, perquè no tenia web, dale a este botón. Donava un botonet i m'apareixien pel WhatsApp dient hola Carina, amb el missatge ja escrit per mi. M'interessa recibir el dossier informativo sin ningún compromiso, tenia aquest missatge. I de cop i volta, pam, li enviava un àudio superllarg, a principi d'així, i el dossier que havia fet en PDF de no sé quantes pàgines. Llavors, un any i mig vaig estar sense web. De fet, vaig anar a la B-Travel, a la Fira de Turisme de Barcelona. Sí, sense, doncs vaig voler
a la fira.
I no tenia web.
A final de mes.
No tenia web.
Heu estat a Egipte, que ens deies que és un dels viatges estrella, no? Ara a Berlín, a Budapest, també feu sortides a l'Índia, com la que ens explicaves, no? I després teniu els viatges o les escapades que són retirs, retirs per Catalunya.
Sí, aquests van començar fa poquet, perquè l'Amàlia, que és una coordinadora nostra, pues té una sèrie de tributs, d'acord? ¿Vale? Que és el seu, també, els retirs, tot el tema espiritual i tal. No és un retir molt espiritual, perquè fem en plan recreo, que és per disfrutar, per recrear-se, com ella diu, però els hem començat a fer ara aquest any. Són nous de trinco d'ara, del gener. Vam fer el primer, i ara pues, tenim els altres que estan, pues, ara sí, d'aquí un parell de mesos un altre. Sí, perquè...
I què feu en aquestes trobades?
Bueno, això ho fa l'Amàlia, que és l'especialista. Pues, a veure, a part de passejos per la natura i menjar bé i estar bé i tal, pues ella posa diferents
activitats
i diferents dinàmiques de grup i coses d'aquestes.
Uh-huh. Són viatges, com dèiem a l'inici, no?, que s'han convertit en una forma d'empoderament, també.
Sí. Tot el que és que una dona se'n vagi de viatge sola és un empoderamiento total. Ara cada vegada hi ha més dones que diuen vull anar a una pel·lícula, vull anar al cine i me la vaig, i me la veig, no? I això és una cosa que a mica en mica s'està notant molt.
Uh-huh. Hi ha alguna destinació que ara mateix no tingueu, però que hi hagi idea de planificar en un futur, perquè
sí,
també és un lloc sol·licitat? Quin seria?
Bueno, sol·licitat no sé si serà, però ara jo tinc la possibilitat de poder viatjar una miqueta més. I llavors triaré jo els destins dels llocs que no he viatjat per anar com a supervisora i com a acompanyant. Uh-huh. Llavors, aquest any passat, a finals, vam fer Japó, que va ser brutal. Doncs va ser fer Japó i dir, l'any que ve vull fer, bueno, aquest no, l'altre, la Xina. Vull anar a la Xina. I faré la Xina. Etiopia. Fa molts anys que vull anar a Etiopia, també faré Etiopia. Aquests els tinc claríssims que els faré l'any que ve. Ara aquest any pues, ja estan a la web anunciats els viatges, però sí, l'any que ve Etiopia i la Xina segur que cauen.
Quina és l'oferta que teniu aquest any, aquest 2023?
A veure, hi ha de tot. Hi ha els viatges de cap de setmana o de tres nits, que són per Europa, que aquests surten molt, perquè clar, la gent que encara està treballant, perquè hi ha molta gent jubilada o prejubilada, però hi ha molta gent que està treballant, llavors és una vàlvula d'escape. Llavors d'aquests hi ha diversos, que si Praga, que si Budapest, que si Oporto, que si Lisboa, són viatges que surten, ¿vale? Però així una mica més llarguets, el d'Argentina, a finals de setembre, el de Camboya, Tanzania i Zanzíbar, que el tinc per l'agost, Japó farem dos, un a l'hivern pel Momiji, per la tardor, i l'altre el farem ara a l'agost, a l'agost, perdona. Després viatges d'una setmana, pues, que sí, Croàcia, que sí, la Toscana, que no pot faltar, Toscana i Cinque Terre, la combinació aquesta no...
Són bàsics.
No pot faltar. D'Escòcia tinc diversos, alguns amb la isla Lewis, alguns amb les Illes Orcades, amb les Illes Skye, són diferents, vale? Bueno, els tinc tots anunciats a la web, el que passa que no està tota la informació posada de tots els viatges, però mica en mica aniran sortint.
Recordem que el portal de Concede Deseos és el nom de l'agència, concededeseos.com/viajes. També estic veient que estem parlant d'un projecte completament consolidat, no? Més de 1 miler de dones han buscat noves aventures i han creat noves amistats en grups reduïts, com tu ens comentaves, gràcies a vosaltres, no? Suposo que arribats a aquest punt, quina és una miqueta la idea de futur que teniu?
Vale, la idea de futur, això m'ho vaig plantejar l'any passat.
En quina direcció voleu créixer?
Sí, mira, l'any passat m'ho vaig plantejar perquè va venir la pandèmia, i després la pandèmia, que jo estava patint, dic, ai, que serà de la meva vida, que per cert tinc una altra idea de negoci, perquè em va passar alguna cosa a la pandèmia, que encara no l'he iniciat. Estava patint, i va ser, després de la pandèmia, un boom brutal, brutal. I llavors, jo quasi me muero. L'any passat estava...
Moltes peticions, no?
Estava fatal.
Moltes sol·licituds.
Fatal. Però estava un moment que deia, creixo o em torno a fer petita, o em faig gran o em faig petita, i vaig decidir créixer. Llavors la meva filla li vaig dir, escolta, necessito gent, com estàs a Alemanya? Jo ja tinc ganes de tornar a mama. Vine amb la mama que t'ensenyaré i treballes amb mi. I després la meva germana estava treballant fixa en una empresa, 6 o 7 anys o 7 o 8 o no sé quants portava, uh-huh. I jo volia la meva germana, tot és que és un compromís. Però jo volia la meva germana. Per què? Dius, home, pots contractar qui vulguis. Tinc molta gent que m'ha dit, escolta, si n'estàs algú, compta amb mi. Inclús clientes. Però és que jo sé com treballa la meva germana. He treballat temps amb ella, la conec. Venim del mateix papa, que era un empresari. I jo volia la meva germana. I la
del
meva...
món del turisme?
No. El meu pare era un empresari... com la copa d'un pino, però és que ens, vam estar treballant a l'empresa amb el papa durant molts anys, i, o sigui, la meva germana és no diré que és una fotocòpia meva, però vull dir, estem fetes de la mateixa pasta. I jo dic, si tinc algú, a part aquesta confiança, dic, la meva germana.
I aquesta falera teva, aquesta falera teva per viatjar, en quin moment de la teva vida apareix?
Bueno, no sé quan va començar, perquè l'he tingut sempre, però sí que la meva iaia paterna, la iaia Cari, la meva iaia era molt viatgera, però mai va viatjar, per tema de la guerra, postguerra...
Era una altra època.
I era molt viatgera, i sempre deia, moriré i no hauré vist el món per un forat. Això ho explicava a les trobades informatives que feia com començava, i sempre acabava bramant. Fa poc ho vaig explicar en una entrevista i vaig acabar bramant. Ara estic aguantant bé com una campiona, però parlar de la meva iaia m'emociona, perquè... no sé fins a quin punt és una cosa que portava jo a dintre o és una cosa que la meva iaia m'ho va enganxar. Però sí, sí. De fet, l'agència, hi ha una pàgina de l'agència que posa qui en soc jo i tal, que surt una foto ben gran de la meva iaia, vale, que me la va regalar, i un homenatge per ella, perquè jo sé que ella volia viatjar i no va viatjar mai. I estaria molt contenta de que jo, de lo que he fet i de lo que estic fent per altres dones que pues no s'atreveixen a viatjar soles i és una oportunitat que tenen.
Mm-hmm. I t'ha passat pel cap en algun moment que la agència faci el salt i en comptes de ser online, doncs puguem trobar una oficina física en algun punt de Catalunya o què?
No ben bé així. He pensat de fer altres coses. Per exemple, la meva filla que ve d'Alemanya. Dic, un dia farem una delegació que vinguin les alemanes a Catalunya i les portarem cap aquí, farem tota la ruta que ja la tinc pensada. Tinc una noia que és del sector, que és molt maca, la Sandra, que té una agència de viatges al Mazarrón, no sé, al poble,
a Múrcia.
Múrcia, exacte.
No, a Múrcia.
Sí, a Múrcia.
A Múrcia.
A Múrcia. I és molt maca i sempre ha dit, si algun dia faig una franquícia, o faig una delegació, o faig una col·laboradora, o faig el que sigui, és una còpia de lo meu, perquè molta gent me diu. Ara hi ha dos noies a Escòcia, que venen de la línia de la Concepción de Cádiz. I van tenir la reunió l'altre dia i me diu, tienes que hacer una delegación allí. I diu, ¿por qué? Si habéis venido hasta aquí, ya está, y no has delegado. Si estuvieras allí no habías venido, diu, igual me lo pensaría, pero ya estáis aquí. I si tingués que fer alguna cosa, pues, per exemple, una Sandra de Murcia pensaria, vull dir, sempre he pensat coses així, però si fes alguna oficina seria una mica de capritxo. No crec que sigui... Avui en dia no cal.
Carina Tur, consellera, delegada i fundadora de Concedete Deseos, ha estat un plaer conèixer-te en persona, tenir-te aquí al Viatge B de RAC1 i comprovar com els viatges empoderen les dones i, escolta'm, les portes obertes d'aquest programa, d'aquesta emissora per tu quan calguin.
Gràcies, moltes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1. Instagram.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som u.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i Viatge B.
Primer cap de setmana de l'abril, som a la Setmana Santa, alguns segurament ja sereu de vacances, d'altres estareu decidint encara on escapar-vos. I doncs bé, si el que voleu és desconnectar a la capital del turisme de la Costa Daurada, heu d'anar a Salou. De fet, això és el que farem nosaltres ara mateix, de la mà del senyor Marc Espasa, que és el director del Patronat de Turisme de Salou, que ja ens hi espera allà. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Com està l'ambient a Salou? Molts visitants o què?
Doncs sí, molt bé.
la veritat, recuperant les sensacions, no, de vacances, amb el municipi a ple rendiment pel que fa a l'oferta turística i el que veiem, molt, molt il·lusionats de tornar a viure aquest ambient vacacional.
Hi ha ganes, hi ha moltes ganes, eh? Teníem ganes de que arribés el mes d'abril per fer aquesta desconnexió i el que dèiem, no? Doncs la gent que es vulgui quedar a prop de casa, que es vulgui quedar a Catalunya, doncs Salou és una opció i, escolta'm, si l'audiència que tenim aquí al Viatge B a RAC1 és amant de la gastronomia, sens dubte, Salou és una localitat a tenir en compte perquè a Fitur, doncs, vareu presentar aquest Salou Un Sabor de Tot l'Any, que a mi m'agradaria que ens expliquessis a grans trets, què és ben bé?
Doncs bé, sí, com tu deies ara, els últims anys hem potenciat encara més la gastronomia com a valor turístic local. Hi ha hagut un salt molt important, qualitatiu, de la restauració salouenca, i des de turisme doncs, l'hem entomat com una de les ofertes principals. A més, hem pogut comprovar que quan l'hem estat ensenyant, mostrant i donant a conèixer, la gent ens ha respost molt bé i que quan han vingut i l'han degustat, doncs s'han acabat convencent. De fet, la gastronomia és una de les principals tres motivacions per les quals ens ve la gent, sobretot en determinades èpoques de l'any, i té uns índexs de qualitat molt bons, la gastronomia salouenca. En aquest sentit, com deies, vam fer la presentació i el mateix, doncs, a nivell mediàtic i de gent, doncs, del propi sector va tenir molt d'interès, van venir diverses personalitats també del món de la gastronomia i vam poder donar a conèixer un any més, doncs, el seguit d'activitats i jornades que hem preparat, en aquest cas aquest 2023, sí, sí, perquè els visitants doncs vinguin a conèixer la nostra gastronomia.
Mira, aquell dia, entre d'altres, hi havia la Carme Ruscalleda, que va dir que Salou és atractiva, treballada i és variada. Sí. En relació, doncs, a aquesta agenda gastronòmica que heu dissenyat per tot aquest any i que comença amb aquest Tasta Salou, que són unes jornades que se celebren els dijous al vespre a partir de les 7 i on per 6 euros doncs es poden degustar creacions del xef, no? Com funciona ben bé aquesta iniciativa?
Doncs bé, al final el Tasta Salou és una evolució de rutes de tapes que hi havia hagut tradicionalment, no? Veiem doncs que la gent ja començava a buscar i a reclamar un punt més en l'elaboració dels plats i en les degustacions, i el Tasta Salou neix amb aquest objectiu de poder doncs oferir un plat una mica més complet, una mica més elaborat, una mica més representatiu de la gastronomia, i la veritat és que està tenint molt bona acollida, tant pels locals, pels veïns de Salou, com pels visitants, com pels propis restauradors, que poden mostrar millor el seu producte i el seu talent. Estem molt contents amb el resultat que està tenint el Tasta Salou. I tant.
Mm-hmm. I a partir d'aquesta primera iniciativa, que ja heu posat en marxa, en vindran moltes més. Veig el calendari, per exemple, les jornades gastronòmiques de l'arròs, que se celebraran a partir del dia 14 d'abril i fins al 7 de maig.
Exacte, sí. Les jornades de l'arròs venen a ser potser un clàssic, no? Sobretot per anar-nos a la costa i als municipis veïns. Tenim clar que l'arròs és una manera d'entrar a través de la gastronomia, i a partir d'aquí doncs també l'arròs permet mostrar-se amb diverses modalitats i amb diverses variacions que permeten doncs als cuiners, als creadors, treballar diversos tipus de productes, i ens funciona molt bé.
Després, el mes vinent, el cap de setmana del 5 al 7 de maig, fareu el Sabor Salou, que ja és una iniciativa consolidada perquè aquest serà el seu 11è any, no? La seva 11a edició, no? En què consisteix?
Bé, el Sabor Salou és un esdeveniment, té un caràcter més festiu, per entendre'ns, més lúdic, perquè no deixa de ser una degustació gastronòmica, però la qual es complementa amb temes formatius, amb exhibicions, amb altres components que sempre giren al voltant de la gastronomia i que et donen a conèixer el que dèiem, el potencial que té l'oferta gastronòmica local. Té lloc al Passeig Jaume I Salou, el que seria el centre neuràlgic turístic del municipi, sí. I la veritat és que s'ha acabat convertint en un referent com ara deies bé tu, aquesta 11a edició, i cada cop podem dir que tenen millor acollida i que més gent vol acostar-se per gaudir doncs de l'experiència del Sabor Salou.
Sí, sí, i després les persones que el que vulguin és planificar una ruta, doncs a Salou tenen el Gastrotour 2023, que és una ruta clàssica i tematitzada que es farà el mes de juny del 2 a l'11 pels restaurants de Salou.
Ah, exacte, el mateix, sí, sí, similar al Pasta Salou, en aquest part, en aquesta versió doncs, més tradicional, com dèiem abans, més també enfocada a poder anar canviant d'establiment i poder generar doncs, aquest concepte de ruta, no? Aquí sí que ja es tracta pròpiament de poder fer doncs, un itinerari, no? En el qual vagis canviant de bar en bar, de restaurant en restaurant i poder provar diverses ofertes en un mateix context.
Uh-huh. Després arribarà pràcticament l'estiu, a les portes de l'estiu, aquí heu dissenyat una nova iniciativa que serà el dia 18, també al passeig de Jaume I, com tu ens comentaves, per donar la benvinguda a la nova estació, que és Amb gust d'estiu. Parla'ns d'aquest Amb gust d'estiu.
Bé, això, com bé apuntaves, Esther, és una nova aposta. Al final, sabeu que Salou, tenim una oferta molt consolidada per als 365 dies de l'any, i així ho venem, però som experts en l'estiu. I sabem que el context estival, doncs, també a nivell gastronòmic, implica una sèrie de productes, una sèrie de maridatges, un entorn culinari molt peculiar, i com a experts que en som, doncs, de l'estiu que ara dèiem, volíem també que això es traslladés a l'àmbit gastronòmic.
Marc, vindran moltes més convocatòries, això a partir del setembre. Si vols, les podem comentar en alguna nova ocasió aquí al Viatge B de RAC1, però abans d'acomiadar-me, voldria que em parlessis també de tota l'oferta que teniu relacionada amb el món del turisme esportiu, perquè també serà molt important, no?, a Salou aquests dies.
Doncs sí, la veritat és que ara just a Setmana Santa és on es concentren bona part dels esdeveniments esportius més impactants, podríem dir, que tenen lloc a Salou. Parlo d'impactants perquè són aquells que o congreguen més nombre de visitants o que tenen una transcendència més gran a nivell mediàtic, etc. Com dèiem, la majoria d'ells tenen lloc ara durant Setmana Santa. Podem parlar, per exemple, del torneig Mare Nostrum de futbol amb més de 7.000 participants de tot el món. Podem parlar, per exemple, del torneig infantil nacional de minibàsquet conjuntament amb la Federació Espanyola de Bàsquet i la Federació Catalana de Bàsquet també celebren el seu centenari. Podríem parlar del ral·li històric que fem amb el RAC. I em podria dir molts més, però al final, doncs, com us deia, molts es concentren en aquesta època. Intentem destacar aquells que tenen potser una transcendència evident més directa, però que al final tots reporten un impacte molt interessant pel municipi a nivell turístic.
Fantàstic, doncs. Marc Espasa, director del Patronat de Turisme de Salou, que passeu molt bona Setmana Santa. Esperem molt que gràcies. Siguin molts els oients de l'emissora que us vinguin a visitar, a gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques i també esportives. I fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Serà un plaer rebre-us aquí a Salou.
Adéu-siau.
Adéu.
RAC1 us està oferint Viatge B amb Esther Muñoz.
El Viatge B de sortir en família, i això ho fem sempre amb la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé. Xus, bona tarda i benvinguda al Viatge B.
Bona tarda, Esther.
Contents de tenir-te aquí de nou a l'estudi.
I tant que sí.
A l'estudi de RAC1. I a més, avui vens amb un viatge que vas fer el passat Nadal.
Sí, exacte. Mira, el passat Nadal vam marxar 12 dies a Tunísia. O sigui que vam fer un recorregut força important. Encara ens falta algunes coses per conèixer, però jo crec que en 12 dies fas un bon coneixement del país.
Vull bueno, aprofitar les vacances escolars, com que són prou llargues i el nen clar. Tenia vacances.
Doncs vam marxar des del 27 fins al 8, o sigui que vam fer totes les vacances, a excepció dels dies que celebràvem amb la família. Vam dir, au, aquí de vacances, quina destinació podem escollir? Doncs a Tunísia. Tunísia, la veritat, i que no ens hem penedit perquè és un país meravellós.
Molt bé. Tu ja hi havies estat, oi?
Jo havia estat l'any 2009, et parlo de fa 13 anys, amb un creuer, perquè va fer una aturada i vam fer la Medina de Tunísia i vam anar a Sidi Bouzaïd, que és aquest típic poble ibicenc, amb cases blanques i portes de color blau. Per mi, en la meva opinió, no és el que m'agrada més de Tunísia, després ja t'explicaré què és el que m'agrada més, i sí que doncs, ara doncs, he vist un canvi, la veritat, d'una ciutat doncs, molt més moderna pel que fa a la Tunísia capital.
Clar, i ara també suposo que el viatge l'has enfocat tenint en compte que anàveu amb un nen.
Això mateix. Per això vam començar per una illa que es diu Gerba, que està al sud-est del país. És una illa on pots banyar a la platja, també hi ha hotels que estan molt bé, però sobretot té una cultura molt particular. Per exemple, a mi em va agradar molt passejar per la Medina, que és la ciutat antiga de Homsuk, Homsuk, que és la ciutat més important de Gerba. Uh-huh. De fet, Zuk vol dir soc, o sigui, el mercat. Ja estem parlant d'uns que s'apropen algunes paraules al català, fins i tot. I allà vam poder comprar la ceràmica de Gelala, que és supertípica, és molt maca, i a més vam tenir l'oportunitat d'anar a un terrisser que elabora manualment peces d'aquest tipus de ceràmica, que també, doncs, pel nen va ser una activitat interessant. Vam visitar el Mercat del Peix, que s'hi subhasta cada dia, no? Hi ha un dia a la setmana que no es fa, però que també és un lloc que recomano anar-hi. I hi ha una de les sinagogues més antigues del món, la de la Griva, perquè hem de veure que a Tunísia conviuen les tres religions monoteístes. Uh-huh. Trobarem esglésies catòliques, sinagogues i també, òbviament, doncs, mesquites.
Uh-huh. Us heu trobat el turisme o què?
No hi havia massa turisme. A turisme espanyol hi havia molt poc, hi havia molts alemanys, però sí que ha estat un viatge, doncs, que... La veritat, no trobar-te tant de turista també ho agraeixes, oh, d'alguna manera, no? Perquè fas les visites sol, no trobes tanta gent, no estan tan atapeïdes les ciutats o els carrers, però jo espero que recuperin aquest turisme que teníem, perquè és una destinació que val molt la pena, que és una destinació molt segura, i la veritat és que els tunisians et fan sentir com a casa, perquè són molt carinyosos, i a més són molt carinyosos amb els nens, que això és molt important. Ells es tracten molt bé, doncs s'adapten molt bé, i per les famílies jo és una destinació que des de ja recomano.
Pues mira, va bé saber-ho. Ens apuntaves que és un lloc turístic, no?, aquesta illa de Gerba, no?, amb platges. Us heu banyat? Us heu pogut banyar?
A veure, era el desembre. No ens vam atrevir a banyar-nos, però potser a la primavera ja et pots començar a banyar. A més, l'aigua està com una bassa, perquè és un... no hi ha gaires onades, i allà l'aigua deu estar a partir de la primavera fins a la tardor, deu estar calentona.
Pues mira, o sigui, per tenir-ho en compte.
Per tenir-ho en compte. Mm-hmm. El que passa que de Gerba, a banda de ser un lloc de platges, ja té un aire molt especial. Per exemple, té una exposició artística a l'aire lliure que es diu Gerba Hood, que està en un poble molt petit que es diu Herriat. Hi han 250 pintures murals. T'estem parlant d'una combinació de cultura tunisiana amb, doncs mira, pintures murals, i estan fetes, doncs, amb, algunes amb grafiti. És interessant. També hi ha el Museu de Gelala, que rep el nom de la ceràmica. Uh-huh. I hi ha 4.000 metres quadrats dedicats a la cultura tunisiana, i és superinteressant, la veritat, perquè veus no només la tradició o com és la cultura a Gerba, sinó tot el país. Uh-huh. Ara, la visita estrella per famílies,
a veure,
és al Gerba Explore Park, o Gerba Explorer, perquè hi ha 800 cocodrils.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Tu imagina't els nens quan senten cocodrils, ostres, les orelles es fan grans. Sí, sí, sí. Va ser un senyor que va ser molt llest, perquè què va fer? Va portar 400 cocodrils a Madagascar, va fer el parc de cocodrils, hi ha moltíssima gent que només, els nens sobretot, que volen anar-hi pels cocodrils, però què va fer? Va obrir també un museu dedicat a la cultura de Gerba, que és el uh-huh. Museu Lala Hadria, que a més recull 13 segles d'art. És un museu interessantíssim de cultura, no només de Gerba i de Tunísia, sinó de tota la regió àrab. I també hi ha una zona on es mostren els manzels, que són les vivendes típiques de l'illa. És un home, doncs, amb molta idea. Va portar els cocodrils, però per què? Perquè portar i atreure gent a un gran centre cultural i que aprenguin la cultura de Gerba.
No? Estan a l'aire lliure, no?
Està tot a l'aire lliure. El museu, no? El museu, doncs, està en un edifici, però, per exemple, la zona on es mostren les vivendes sí que està a l'aire lliure. Però és una visita molt còmoda, molt agradable, i que la pots fer en família perfectament.
Fantàstic. Doncs va, anem cap a la següent destinació. Després de Gerba, cap a on us vau desplaçar?
Sí, mira, vam agafar el cotxe i ens vam dirigir a Tatawin.
Molts quilòmetres de distància?
Home, Déu-n'hi-do, jo crec que vam ser 200 quilòmetres en cotxe. A més, tot i que Gerba és una illa, hi ha un pont, una carretera que la uneix amb el que és Àfrica, no?
Molt
que és el
continent. No cal agafar vaixell ni res.
No,
ni avió.
La carretera, de fet, es diu Alcántara, que crec que, si no me'n recordo malament, vol dir pont. Uh-huh. I des de Gerba vam anar a Tatawin, que Tunísia està dividida en 24 comunitats autònomes, com si diguéssim, o governació. regions...
Províncies,
sí. I Tatawin és una d'elles, no? A Gerba, per exemple, pertany a Medenine. A Tatawin hi ha antics pobles berbers. Aquí sí que ens vam ficar de ple amb la cultura berber. Hi ha pobles com Duiguet, Xenini, i també pots veure Casars, que un casar és un antic graner berber, i alguns que són molt interessants, que uns s'han reconvertit en allotjaments i d'altres, per exemple, són famosos per d'altres raons. Per exemple, hi ha el Casar Hadada, que és on es van rodar algunes escenes de l'Amenaça Fantasma, una de les pel·lis de la saga Star Wars, sí. De fet, a Tunísia hi ha diversos llocs on es va rodar a Star Wars, en diverses pel·lícules.
Seria dir diversos fragments, no?, de la saga.
Hi ha diverses escenes. Inclús et diré que al George Lucas li va agradar tant la regió de Tatooine que va batejar amb el nom de Tatooine el planeta on va néixer l'Anakin Skywalker.
Té relació,
el que passa que li va escurçar una miqueta el nom, el va americanitzar, però sí que està molt bé, no? Per exemple, el Casar Hadada, i hi ha les escenes, es van rodar les escenes de l'Anakin Skywalker amb la seva mare a casa seva, no? O sigui que vam veure, en el nostre recorregut, tres escenaris. El següent va ser a Matmata, que això ja està una altra governació, que està a Gaves, on hi han les cases troglodites, i la més famosa està a l'hotel Sidi Idris, que això era la casa dels tiets del Luke Skywalker. O sigui que seria una segona localització de la Guerra de les Galàxies, de Star Wars.
Clar, aquí els fans de Star Wars...
Es poden fer una ruta, i de fet hi ha una ruta per Tunísia per aquests seguidors friquis de Star Wars, no? A Matmata, per això, l'interessant són aquestes cases troglodites, perquè estan excavades a la roca, són molt peculiars perquè elles s'articulen al voltant d'un pati gran, al voltant hi ha les estances, i dins de les estances es manté la temperatura, perquè l'hivern allà fa fred, perquè tingues en compte que és una zona molt desèrtica. Fa molt fred i a l'estiu fa calor, però es manté una temperatura ambient molt agradable. I nosaltres vam dormir al que s'anomena un hotel troglodita.
I què tal l'experiència?
És una cova excavada, i la veritat és que està molt bé per passar una nit. Està molt bé, perquè sí que és cert que potser no tens les comoditats d'un altre hotel, però escolta, per anar amb els nens, a més és que tens la cova, que tens allà el llit de matrimoni, i tens dos petits forats on fiquen els llits més petits pels nens, que està molt lograt. I jo recomano, doncs, fer una aturada a Matmata i dormir a un hotel troglodita. I si t'agrada la Guerra de les Galàxies, has d'anar al Sidi Idris. O sigui que la veritat és que Matmata també és una destinació. I a més guardo un gran record de Matmata, perquè vaig conèixer unes dones berbers, i em van ensenyar a fer la zagrita. La zagrita és el trit típic de les berbers. I a mi no me'l facis fer ara, cridar, però...
No et posaré en aquest compromís.
No, però és el crit típic que fan, que es tapen la boca i fan... Doncs això, i em van ensenyar a fer-ho, i la veritat és que ja et dic, és que la gent de Tunísia són molt agradables.
Té algun significat, aquest crit?
La veritat és que jo no vaig entendre que el fan quan estan contentes.
Val.
Quan estan allò alegres i estan felices i fan aquest crit, no? Però la veritat és que va ser molt emocionant aquell moment, no? O sigui, com em vam cridar i em van dir vine, que t'ensenyem a fer això.
Molt bé. I vas anar al desert?
Sí, vam anar a Dus, que també s'anomena la porta del Sàhara. I allà vam fer activitats vinculades amb el desert. Que desert del Sàhara és una reiteració, perquè Sàhara, és un modèlian, Sàhara vol dir desert. O sigui, estàs dient que és el desert del desert.
Tens raó, sí.
Desert del Sàhara, vam fer una excursió amb motoquad, que això està molt bé. Per nenes ho va passar perfecte, i amb un dromedari, que també el dromedari és el transport del desert. O sigui, tota la gent que viu allà fan servir els dromedaris per poder-se moure per tot el Sàhara. A més, ens van posar un mocador tipus tuareg, que va molt bé, perquè la veritat és que et protegeixen dels rajos del sol i també de la sorra. A més, tingues en compte que la sorra del Sàhara és superfina. Quan vam arribar a l'hotel, vaig treure les sabates i va començar a sortir sorra
per tot arreu.
Sortia sorra per tot arreu, no és com la sorra de la platja, és fina.
Escolta, quina immersió que vareu fer, total.
Totalment, o sigui, i a més vam anar al Soc de Dus, que també vam veure com s'elabora la típica sabata del desert, o sigui que ens vam fer una immersió en cultura tunisina espectacular, no?
Destacaries alguna cosa de Tozur, no sé si pronuncio bé.
Tozer. Mira, Tozer va ser la propera destinació d'ús, vam anar a Tozer. A mitja una t'has d'aturar, això t'algèrit, perquè és un llac salat endorreic. Tu el mapa el veus de blau, penses que et trobaràs aigua. No, és un llac que està sec, però que sí que és cert que quan plou s'omple d'aigua. I hi ha molta sal, hi ha moltes salines, hi ha molta concentració de sal i hi ha conforma un paisatge increïble perquè fins i tot pots veure miratges. Sí, tu penses que hi ha aigua i de veritat no n'hi ha, no? O sigui, la veritat és que és un paisatge que tampoc oblidaré, el paisatge d'això del Gèrit.
Uh-huh. Parlem de preus, no? El tema de la inversió econòmica que s'ha de fer a Tunísia és més alta que la que fem aquí? És més econòmic? Home, funciona?
És una destinació econòmica. T'ho imagina't que un cafè pagues 30 cèntims d'euros i és més. T'explicaré una. A mi m'agrada, sóc molt atrevida, me'n vaig a tots llocs i, a veure, amb una miqueta de prudència, però vaig voler conèixer un hammam tunisià.
Què és un hammam tunisià?
A veure, no el hammam típic que estàs a l'hotel i que sí, te posen sobre la pedra calenta, tot de disseny, després et fan l'escrup, el peeling. No, jo vaig anar al hammam on van les dones tunisianes, on es reuneixen, i sí, et poses sobre una pedra calenta, amb aigua calenta, et fan el peeling, et fan un massatge... però realment veus que és un lloc de trobada de les dones. Això val 3 euros.
Només?
Només. Això val 3 euros. I a més pots portar els nens petits. Els nens fins a certa edat, perquè hi ha una edat en què els nens tingues en compte que allà les dones anem despullades i hi ha un moment en què el nen petit ja diuen no, ja millor no me'l portis,
ja és més adult.
Ja és més adult, no? Però, per exemple, això és una experiència que jo recomano també.
Clar, què fas allà exactament?
Doncs, bàsicament, et poses sobre una pedra calenta, et posen aigua calenta per obrir els poros i després... Amb un guant de crinera, no? Amb un guant de crin, et fan el peeling. És com un peeling normal. I després és un massatge que et fan a l'esquena i surts relaxadíssima. I tu veus, mentre t'estan fent això, com elles parlen, com es van relacionant. O sigui, és com un espai social, també. Mm-hmm.
Però que el que tenen obert a les dones que venen de fora, pel que veig, que no hi ha cap mena de problema per anar-hi.
Clar, òbviament, has de saber on anar-hi, no? També potser t'ha de portar qui t'ha de portar, no? I saber on et fiques. Jo on vaig anar estava supernet i la veritat és que per mi va ser una gran experiència. Uh-huh. Ja et dic, ho pots fer a l'hotel, però home, si ho pots fer en un lloc més autèntic...
El hammam, 3 euros.
Sí.
I no sé si em vull prendre un cafè allà, què?
30 cèntims.
30 cèntims?
30 cèntims, sí. Clar, la diferència és abismal. També pensa que això a preu de carrer. Els hotels són una mica més cars, són llocs turístics, però tot i això encara són més barats que a Catalunya.
Uh-huh. I què vas fer en aquesta ciutat? Què vas fer?
Per exemple, a Tozer vaig visitar un centre de palmeres datileres. La palmera no és un arbre. És una herba, una cosa que jo vaig aprendre i em vaig quedar a quadres. Hi ha molts tipus de palmeres i la veritat és que és molt interessant perquè a Tozer hi ha un palmeral molt gran. T'expliquen que del dàtil s'extreu el xarop per endolçar. A més, és molt més sa que el sucre, perquè és un dolç que és fructosa i es fa servir doncs, per fer pastissos, uh-huh. per fer xocolata, de tot, inclús per la cosmètica. Uh-huh. Això és una cosa que aprens. Inclús, per exemple, en aquest Palm Eden, que és el lloc aquell, pots pujar, hi ha una activitat per pujar les palmeres. Jo no em vaig atrevir, l'únic que es va atrevir és el meu marit, que és el més àgil de la família, i ho va fer força bé. Sí, senyor.
El Joan,
El Joan Pere. El Joan Pere és el més àgil. Jo no hagués aconseguit ni...
Va arribar fins al de tot o què?
No es va atrevir, perquè clar, a veure, les palmeres són molt altes, no? Però fins a, diguem, una mitjana alçada, no? I llavors va deixar el pavelló de la família com a Tomé molt alt, això. Mm-hmm. Està molt bé.
Després vareu descobrir un paratge...
Sí.
Que és el Coll del Camell, traduït a la nostra llengua, eh?
Ong Jamal, sí. Allà és el tercer escenari de Star Wars que vaig visitar, que és la ciutat de Mos Espa, que també apareix a l'Amenaça Fantasma. Aquest és el que s'assembla més a la realitat, perquè tingues en compte que, clar, tu tens en la ment com és a la pel·lícula, però, clar, han canviat, han evolucionat. En canvi, Mos Espa encara s'assembla molt a la pel·lícula original. Mm-hmm. I, clar, sí que el meu fill, quan ho va reconèixer de seguida, va dir, ostres, això és Mos Espa.
Déu-n'hi-do.
I llavors també va ser un moment emocionant per ell, no? I jo no me'n vull anar de Tozer sense recórrer la seva Medina, perquè tenen uns edificis fets amb un maó molt petit i molt típic, que és meravellós, i que la veritat és una marina també molt maca, molt tranquil·la, també tens un soc per poder comprar. Tozet també és una destinació que recomano per anar amb famílies. A més, tenen un parc de tirolines. El meu fill no havia anat a un parc de tirolines tan llargues com a Tozet. I a més, amb la particularitat que no estan lligades a pins, estan amb les palmeres.
Entre palmeres.
Estan clar. Entre palmeres. I a més és que la imatge és meravellosa, veure el nen com es llença per una tirolina amb palmeres al voltant.
Un altre, no? Que també és prou valent, eh? El Joan
sí,
Patí.
Sí, no, però amb les tirolines sí, perquè bé, això li agrada, no? Uh-huh. Però, bueno.
I a la capital, va anar-hi o què?
Sí, sí, a veure, de fet de Tozet vam anar a Tunísia amb avió, perquè són 6 hores en cotxe, vam dir que amb avió era més ràpid. La Medina, la ciutat antiga, és meravellosa, patrimoni UNESCO del 79. Jo sempre recomano que algú que vagi a la Medina, que vagi amb un guia, perquè et portarà als llocs més macos.
Clar, hi ha uns palauets. És enorme.
És molt gran. Hi ha uns palauets, hi ha unes cases burgeses precioses, però t'han de portar. Sí,
vosaltres anàvem amb guies?
Nosaltres anàvem amb un guia que ens va portar als llocs més macos per poder fer fotos i per poder gravar un vídeo. I la veritat és que no em va defraudar. Jo ho recomano en aquest cas, perquè si no et perdràs per la Medina, sí, aniràs passejant pels carrers, però no veuràs el que realment és el més maco. I com a curiositat, vaig anar a veure el soc de Tunísia, com fan la xeixilla. La xeixilla és el barret típic de Tunísia, que no sé si el tens visualitzat ara mateix, que és de color vermell.
Sí,
no?
Sí, sí.
D'estar fet amb llana d'ovella i bé, doncs el fan allà. I com a curiositat, aquest barret prové dels moriscos que es van expulsar de la península al segle XVII, doncs van portar les xeixilles cap a Tunísia. O sigui, imagina't, diguem-la...
Té història.
Té història, no?, i la capilaritat que hi ha entre les cultures, no?, com hi ha moltes influències. Van ser els moriscos expulsats de l'Espanya del segle XVII que van portar la xeixilla, no? Uh-huh. I també, doncs, destacaria molt a prop les ruïnes de Cartago.
Per què?
A veure, l'imperi cartaginès va ser un dels més importants de l'antiguitat, va ser el centre neuràlgic Tunísia, i, per exemple, les ruïnes de Cartago, tot i que les ruïnes no són de l'antiga ciutat cartaginesa, sinó de la ciutat romana, perquè els romans van vèncer els cartaginesos a les guerres púniques, van arrasar Cartago i van fer una altra ciutat. No? Sí que hi ha alguna resta púnica, però és més difícil de veure. Però és un lloc amb molta història. És un lloc que la veritat és que dius, ostres, és que estem parlant de les guerres púniques, que això ho hem après al col·legi, no? I aquí doncs és un lloc molt important per veure doncs com ha estat la història, no? I com tots els pobles de la Mediterrània doncs hem estat vinculats al llarg de la història.
Mm-hmm. Ens has repassat doncs tot aquest recorregut que vareu fer per Tunísia, però no m'agradaria que marxessis avui, Xus, sense explicar-nos doncs què és el més destacat de la gastronomia.
A veure... Mira, la gastronomia Esther és mediterrània. Té molta verdura, molt oli d'oliva. A mi em va encantar la harissa, que és una salsa picant feta a partir de pebrots. El bric, que és una cresta, una empanadilla, farcida d'ou. El cuscús, que el vaig menjar amb xai i amb peix, amb molta daurada, perquè allà es menja molta daurada. Uh-huh. Després l'amanida amb xoia, que es fan verdures. I també, per exemple, al meu fill li van agradar molt els merguets, que són les salxitxes picants. O sigui, el dinar, el menjar, és exquisit.
Fantàstic.
Allà pots menjar... De fet, em vaig pesar abans del viatge, m'he tornat a pesar i estic anant igual.
Això està molt bé.
Això està molt bé, perquè després d'un viatge de 12 dies en què menges de tot...
Sí, sí, sí. Sí,
també val a dir que menjar molta verdura... clar, et mous, òbviament, camines molt, però és una cosa que sempre faig abans i després d'un viatge a veure què tal i dic, ostres, a Tunísia i tornarem.
Estic completament d'acord amb tu, eh?
I tornarem perquè veig que el menjar... Òbviament et cuides, no? Però clar, si menges verdures i menges oli d'oliva i pebrot i coses així més sanes, doncs també tens més números.
Clar,
per arribar.
A més a més, que a mesura que ens fem grans, t'engreixes, però després costa més baixar-ho, no?
I tant que sí. Això sí que és un drama.
En un viatge de tants dies, doncs la veritat és que també és una cosa a tenir en compte. Xus, tot això que hem resumit avui aquí a la ràdio, a Viatge Bé, a RAC1, suposo que també ho podem veure al vostre portal
sí,
i a través d'algun vídeo,
tenim diversos vídeos a tusdestinos.net, tenim diversos vídeos de Tunísia, jo us recomano recomano que entreu, perquè així podreu veure doncs, que bé ens ho vam passar, perquè qui millor s'ho va passar va ser el meu fill, perquè ell ho va gaudir de valent, de veritat. Mm-hmm.
Doncs recomanem a tots els oients aquest viatge, per si esteu planificant doncs, alguna escapada per Setmana Santa, per exemple, o per l'estiu. Aquí teniu tota la informació, també la podeu recuperar al portal tusdestinos.net. Xus, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui i ens retrobem en unes setmanes.
Moltes gràcies, Esther.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Fins aquí el nostre primer viatge bé del mes d'abril. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon diumenge, que tingueu unes molt bones vacances de Setmana Santa, que les aprofiteu, i ens retrobem el proper dissabte, que serà 8 d'abril a les 3:03 de la tarda. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.